Bé, doncs som-hi, continuem treballant. Després de la intensa jornada d'ahir, ens espera una intensa jornada avui, però el que tenim deixat i diumenge després per descansar n'hem de patir. És un plaer presentar Jordi Castellanos, que és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és moltes coses, algunes de les quals, totes bones, algunes de les quals veureu en el currículum que es presenta. Aquest dematí ell farà una exposició, la farà en Francesco Ardolino i la farà Glòria Casals. I a la tarda encara en tindrem tres més, per això ens convé estar ben al cas i ser tant com puguem diguem, concisos i adaptats a l'horari que hem previst. Jordi Castellanos, Jordi Castellanos, és que ara està posant jo per bé. Jordi Castellanos ens parlarà arrencant de coses que ja va anunciar que ahir o ahir a les seves intervencions doncs parlarà així seriosament, diríem, de Joan Maragall des del decadentisme. Després vindria una estona de debat i la segona intervenció. Avui farem també la pausa del migdia després de la segona intervenció, la d'Arcolino. Moltíssimes gràcies, Jordi, per ser-hi amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu i a la càtedra Frate Mora per haver-me convidat. Estic molt content de tornar una vegada més a Girona, perquè certa manera és la meva segona capital on exerceixo, perquè a part d'altres èpoques haver-hi vingut a donar classes, però també molt sovint, no, diré pràcticament cada any d'una manera o altra hi faig alguna cosa. Bé, jo he posat aquest títol una mica estrany, que es diu Joan Maragall des del decadentisme, que potser exigeix una explicació d'entrada, i és evident que és un títol que comença ja per, diguem-ne, em cobreix a mi, perquè és una manera de fugir la definició directa de Maragall com a decadentista, i per tant, diguem-ne, és una mica un intent d'observar sobretot els inicis de Maragall des de o en relació amb les teories o lectures que diverses que es fan, que s'han fet del decadentisme. Jo recordo que hi ha un articlet del Josep Soler i Miquel de l'any 1894, un any abans, per tant, de l'aparició de poesies, que surt vagament com un colofó, un afegit del comentari que va fer la revista La Veu de Catalunya sobre els Jocs Florals i per tant la Sardana, quan va ser premiada, que porta el títol de Joan Maragall decadentista. Posa decadentista entre cometes justament perquè el terme l'obligava a fer una colla de precisions. I és que si ens limitem a les concepcions del decadentisme que ha creat i ha anat utilitzant la historiografia literària francesa i que comprenen els estudis des dels anys 50 de Jean Kelevich fins a Jean de Palacio actualment, difícilment podem parlar del decadentisme de Maragall. Fins a quin punt un poeta com Maragall, que lluita constantment per l'autenticitat de l'art i de la vida, podem anomenar-lo decadent? Faig una citació de Dominique Millet-Gerard que diu el refugi en l'art, en la contemplació o en la temptativa de creació és, per al decadent, el rebuig d'inserir-se en el present ètic. I em sembla que a mi, en relació amb aquesta definició, justament és aquest present ètic allò que li resulta absolutament irrenunciable a Joan Maragall. Tanmateix, per dir-ho en un terme d'ell, el concepte moral de la vida és una de les característiques que defineixen, segons ell, i en data una mica posterior, del 1898, aquella reacció espiritualista que vindria a ser, des del seu punt de vista, una aproximació de cadentisme en el qual s'havia incorporat el Soler i Miquel, perquè el Soler i Miquel queda, diguem-ne, com a pensador i en les seves actituds molt més pròxim, diguem-ne, certa manera, aquest decadentisme. Diu Maragall, para Soler, lo que llamamos crítica, para llamarlo de alguna manera, no era cosa diferente de la expresión de su alma ante cualquier aspecto de la vida. Él volvía a vivir en su alma todo aquello por lo cual su alma era atraída. Fuera una puesta de sol en las montañas, fuera un hecho humano o social, fuera una obra literaria o artística. Él volvía a vivirlo todo en su alma y lo renovaba y lo hacía cosa suya, sin que ello dejara por eso de ser lo que era. Soler, al traducir una impresión, creaba como crea el poeta, porque él era un poeta reflexivo al estilo de Guyot, hacía consciente lo que de inconsciente hay en la naturaleza y el arte y descubría el sentido de las cosas. Evidentment parla de Soler, però res no indica que ell no assumeixi aquestes afirmacions. N'hi ha una, com a mínim, que parteix de la seva pròpia experiència, i em refereixo a aquesta darrera definició de la qualitat de poeta, la manera de Guió, que ell atribueix a Soler. El poeta fa conscient allò que hi ha d'inconscient en la naturalesa, allò que la majoria dels homes, distrets perquè no saben mirar ni a l'entorn ni dins d'ells mateixos, o perquè 50.000 coses els distreuen, no saben veure. És Guió, certament, però al darrere també hi ha una altra cosa, que és l'impacte de Maeterlinck. Fer visible l'invisible podria ser una afirmació estrictament positivista si per invisible entenguéssim allò que encara està per veure, allò que gràcies a la ciència algun dia coneixerem, i per tant, en aquest sentit, diguem-ne, hi ha moltes coses que són invisibles però que esperem un dia veure. Però aquest no és el sentit de Maragall, ni tan sols de l'utilització dels termes, d'aquest terme de fer visible l'invisible per part de Maeterlinck. Maeterlinck, el Tràgic Quotidià, diu que el poeta afegeix a la vida ordinària un je ne sais quoi, que és el secret dels poetes. Je ne sais quoi, jo no sé què, ens porta cap a un canvi en la forma de coneixement, perquè la inconeixença no és un no coneixement, sinó una altra forma de coneixement. La funció del poeta, per tant, no és com la del científic transformar l'inconegut en conegut, exhumar una veritat, sinó transformar el veure, l'ull, el pensar, el gustar, etc., per fer servir termes maragallians, no pas per fer-lo visible, audible, pensable o gustable, sinó per sentir-ho i expressar-ho com a tal, com a invisible, com a inaudible, com a impensable, com a ingustable. Allò que es transforma, per tant, és la manera de veure. I aquí és on l'herència de Goethe, d'unió d'art i vida, aquesta herència, és el que li havia permès a Maragall incorporar-se amb una base romàntica als corrents finisseculars. Diguem-ne això que, encara que no sigui un terme acollit per tothom, però a mi em sembla que el terme verisme funciona per definir-ho, un verisme dels primers moments del modernisme, com un espai estètic en el qual combreguen des de Lichard fins a Rossinyol. Un verisme que parteix sobretot de l'autenticitat de la vivència, de l'empatia que el poeta, el creador, estableix amb el seu entorn, sense desfigurar-lo. Torno a aquell escrit sobre el Soler: el volvía a vivirlo todo en su alma y lo renovaba y lo hacía cosa suya sin que ello dejara por eso de ser lo que era, és a dir, sense deformar la realitat. Tanmateix, el vedisme és ja una reacció tot just apuntada, si es vol, contra el realisme, contra el naturalisme, perquè aquests corrents no poden admetre, per raons òbvies, la intervenció de la subjectivitat en el procés de coneixement. I no cal que em remeti el que diu Zola sobre aquests temes. En canvi, en Maragall, la vivència és essencial. Una vivència que arrossega una càrrega ètica d'autenticitat, de sinceritat, que és ni més ni menys el que permet al creador transcendir la simple realitat i accedir, per tant, a aquest invisible, suggerir entrar en aquest invisible. Som, doncs, en un punt d'equilibri una mica inestable en el qual hi pot haver algunes afinitats amb el decadentisme, entès com una mena de pacte estètic entre el romanticisme i el realisme de cara a obrir un camí més o menys nou. D'on ve Maragall el 1891-1892? Les notes autobiogràfiques i les cartes, especialment les dirigides a Josep Maria Lloret, a Lluís Lluís, sobretot aquests dos, els que tenen una certa continuïtat en aquests anys, ens donen algunes pistes, però sempre molt relatives. Fins a quin punt estava el corrent, llegia molt, però fins a quin punt estava el corrent d'allò que literàriament estava passant a París, és a dir, el centre neuràlgic de la cultura, de la literatura europea. En general, la cultura literària i artística del país, d'aquí, no donava per gaire, i Maragall mou tota la seva activitat que podem anar detectant en la seva rebel·lió antiburgesa. Veiem que es mou bàsicament des d'una perspectiva romàntica, i això ho veiem no només en la seva rebel·lió, diguem-ne, els aspectes artístics d'aquesta rebel·lió, sinó fins i tot en els aspectes més antiburgesos. Quan fa les visites i amb motiu del conflicte econòmic del seu pare, tot el rebuig d'aquell món del diner, que actua d'una manera molt egoista, tot aquella situació que li crea una mena de rebel·lió, però no deixa de ser, com ell ho expressa, en termes molt característics, diguem-ne, de l'herència romàntica que té al darrere, per tant, una mica empaltat d'aquell Werther que s'havia proposat anar llegint cada any en altres moments, etc, etc. Ara, aquest mateix any, això és el 86, en una carta a Lluís Lluís, diu el següent, diu: "Esos ataques de spleen de que me hablas, los experimento también a menudo, pero con la particularidad de que me complazco en ellos. Nunca me hallo tan bien y tan contento de mí mismo como cuando todo me hastía y me parece mezquino y deleznable". I es queixa dona importància a les coses socials, però la tormenta no poder influir, i aleshores me abruma el sentimiento de mi impotencia, i que per tant, conseqüència d'això, va perdent tota mena d'actitud positiva socialment. El 88, també en aquest mateix sentit, aprofita per desahogar mis intimidades i fa una anàlisi del pessimisme que també et deixa una mica amb el dubte de fins a quin punt és una actitud romàntica o bé ja connecta amb el pessimisme d'aquests moments, diguem-ne, pròxim al decadentisme. Alguns termes podrien decantar-nos cap a pensar això, és a dir, parla de cálculo frío por el bienestar, el egoísmo, la morbosidad del amor propio, el reblandecimiento de la voluntad, la anemia del ideal, el yo, en fin, enfermo a fuerza de vertiginosa activitat intel·lectual, etc, etc. Però, esclar, trobes aquests textos que són, fan de cantar una mica cap a pensar, home, realment està el dia, coneix tot això, s'ho aplica, no sé fins a quin punt, certament, però al costat hi ha una certa ironia també autodefensiva, i ja va sortir amb aquest, com amb aquestes cartes molt sovint juga amb aquesta actitud antiirònica, autoirònica, i esclar, això després afegeix que el moderno pessimismo és la sal de la vida, cosa que podria ser perfectament escrit per un francès, perquè hi ha moltes coses aquestes que no deixen de ser, com ell reconeixia després una pose aquí i a França i arreu, però després, esclar, et parla en uns termes tan convencionals de quan serem casats, quan anirem con nuestras mujercitas i coses d'aquestes, que dius fins a quin punt això li representa una mica de ruptura o una voluntat de ruptura amb el seu entorn convencional o no. I perquè, clar, parla d'això de quan s'hagin casat tindran una concepció total i no mutilada com hasta ahora la hemos tenido de la vida, y llevará consigo la calma, y despojándonos entonces del endeble pesimismo romántico, nos hundiremos con beatitud en el sano naturalismo. Bé, això ho diu amb el Lluís Lluís, 15 dies més tard, amb una carta al Lloret, torna a deixar parlar d'esplín, de reverie, etc, etc, en termes similars. Diu, en terribles momentos de concentración, de hastío total, de angunioso malestar físico, no menos angunioso por lo vago, he consultado a algunos médicos y me han dicho que mi enfermedad era la hipocondría, el spleen como verdadero estado patológico, que de esto no se muere, a mí me parece imposible que no se muera, pero que tampoco se cura con medicinas, sino con alguna ocupación avasalladora, o aficionándose a algo, o viajando, en fin, con una reacción impensada promovida por algún suceso inesperado. Ocupaciones, aficiones, viajes, sucesos. ¿Qué me importa a mí todo esto? Mi estado es lamentable. Bé, esclar, no deixa de ser curiós tot això. Evidentment, aquí hi ha una cosa que és, fins i tot l'utilització del terme pessimisme, que segons l'Antoine Compagnon amb aquell llibre Els antimoderns, les antimoderns, situa l'expansió del pessimisme a partir de la publicació en francès el 1881 d'una selecció de textos del Schopenhauer feta per Jean Bourdieu, que envaeix, diu, la prosa de Hisman, de Bourget, de Lemaître, entorn del 1884, i que farà dir a Nietzsche, més enllà del bé i del mal, allò que Schopenhauer diu pertany avui més autènticament a aquesta França de l'esperit que es tapa les orelles davant de la furiosa niciesa i la sorollosa xerrera del burgès demòcrata, diu que és també la França del pessimisme, que no pas ha pertanyut mai a Alemanya. Bé, aquestes dues cartes, que he citat el Lluís Lluís i el Lloret, en aquestes cartes és evident que hi ha una actitud volgudament decadentista, però no del tot sincera, perquè fa la impressió com si una mica com a contrapartida a l'ofici d'advocat que ha començat a exercir, jugués a fer el bohemi, fer el pessimista, i si més no enyorar aquesta hipotètica i mai viscuda, evidentment, bohèmia imaginada. Faria en aquest cas, per tant, literatura en el pitjor sentit de la paraula, perquè 5 mesos més tard, justament també per animar el Lloret, tornem a trobar afirmacions aquestes d'equilibri, goza entonces del presente y aguarda una nueva embestida que no ha de faltar. Tampoc no resulta gaire significativa una afirmació com aquella que fa també en una carta al Lloret segons la qual l'artista presenta una superfície mucho mayor de sensibilitat que els demás homes, perquè no necessàriament l'hem de situar dintre del decadentisme. Ara, sigui com a simple joc, sigui seriosament, el cert és que Maragall utilitza tòpics decadentistes i no sé ben bé quines eren aquelles novel·les pessimistes que llegia en aquests moments a l'Ateneu, però evidentment llegia molt i ben segur que coneixia què passava de prop a França. Així, quan el 17 de febrer del 1890 explica a Roure els inicis del que serà la Societat Catalana de Concerts, es refereix a Alexandre Cortada amb un to força burleta pel seu mimetisme en relació amb els francesos i pel seu esnobisme, i diu: nerviós ho estava, ho està sempre, i malhumorat de tant llegir fulletins crítics, de tant vestir-se el cervell a l'última moda. Demostra en aquest text que coneix, per tant, els corrents decadentistes, i que coneix, i potser fins i tot ell ha llegit allò mateix que llegia Cortada. Cada dia, diu, ve a l'Ateneu amb l'esperit tormentat per una o altra cosa, i l'infeliç porta el turment a la butxaca amb el fulletí d'en Lemaître o d'en Bourget. Bourget, recordem-ho, és comparat el 91 en una carta al Soler i Miquel, és comparat amb Tolstoi, diu que Tolstoi sent la vida plena, però Bourget té l'afinament malaltís, diguem-ne psicològicament, té l'afinament malaltís de la percepció, i per nosaltres, diu, per vos també, oi? Vaja, per mi ja tampoc, la simpàtica impotència de la concepció, i per tant, en comptes de fer homo com s'ha de fer, fa homo neulus en l'opot del Faust. I per tant acaba aquest text amb un visca Goethe, que és l'únic modern que està ben sa, però que està ben sa després d'haver fet la volta i per tant haver passat pel cabo de les tormentes. Per tant, diguem-ne, aquí reconeix, per dir-ho així, haver passat per un període d'actitud decadent. Bé, perquè els coneixements siguin eficaços, per tant, perquè aquest món literari i cultural sigui eficaç, hi ha d'haver-hi una cosa, que és una actitud que no sigui de purament dilatant, sinó una actitud culturalment activa. Jo crec que això li arriba al Maragall el 1891, quan d'una banda pren una determinada actitud cultural, és significatiu en aquest moment, per exemple, faci la primera carta a Lloret en català, però com al mateix temps el convidi a Barcelona i diu: i de passada podràs veure l'exposició de Belles Arts. Per tant, comença a haver-hi una participació en la vida cultural i artística barcelonina més militant. És evident que aquesta exposició de Belles Arts té una determinada significació en aquests moments, i a més és també el moment en què li comunica que ha entrat al Diari de Barcelona. Dius que hi ha entrat sense haver de renunciar a cap convicció, i la seva explicació, que la llegeixo perquè té una certa gràcia i formaria part d'aquella mena de petits microrelats del Maragall, diu: ni hauria pogut renunciar-hi per raons idèntiques a les que va donar un alcalde a un emperador excusant-se de no haver fet tocar les campanes a sa arribada, i fou la primera que en el poble no hi havia campanes. Basta, digué l'emperador. Havia entrat, doncs, en contacte, probablement en aquells moments, retiro aquest doncs, havia entrat en contacte, probablement a través del Cortada, amb la colla de l'Avenç. I el desembre del 1891 comença a publicar a la revista,
i tot i que encara no apareix, publica les mimbres de gener, tot i que encara no apareix a les llistes de col·laboradors per a l'any següent. El nucli generador del modernisme acabava de formar-se i es completaria entrat al 1892 amb la incorporació de Jaume Brossa. Afegim-hi els contactes que en aquests moments manté amb Joan Cerdà, però sobretot amb Josep Ixart, a la tertúlia de l'Ateneu, i l'amistat amb el Josep Soler i Miquel. Entre el 91 i el 92 comença la història del Maragall com a pensador, com a intel·lectual, o Maragall madur, allò que Joan Lluís Marfany assenyala com el moment del casament i del regal del llibret Poesies que els amics li fan, com el moment, diguem-ne, d'entrada en la maduresa d'un cert maridatge de l'actitud burgesa i de la vocació poètica amb una certa estabilitat, un maridatge que sabem que es mantindrà més o menys precari sempre, perquè sempre hi haurà unes certes tensions entre aquests dos punts, però que mai no s'acabarà de trencar. Però aquest seria un altre tema que aquí no hi entrem. En tot cas, diguem-ne, hi ha una diferència molt clara entre, fins i tot, de to, d'actitud, entre les cartes, els papers d'abans del 91 i els posteriors. Jo he remarcat aquesta idea, això de la manca d'idees del Maragall, al moment en què entra el Brusi, perquè ell també insisteix en una carta a Roure. Diu, quan a tenir idees, allò que se'n diu idees, jo no en tenia gaires. I el mateix al diari no es podia assegurar que en tingués massa. Josep Soler, però, li expressa aquells dubtes. Lo Soler me parla de Goethe, de pudor intel·lectual. És a dir, que per tant aquí hi havia una mica de debat, es pot entendre, sobre aquesta entrada. No tenia idees, és a dir, potser és cert que no tenia les idees habituals. Ara, potser és més cert encara que el que tenia era una certa consciència de trobar-se en un moment de transició sense gaires coses clares, una certa consciència que les idees, tot allò que havia servit durant el segle XIX per cohesionar la societat, ja no servia en aquest moment d'acabament de segle. Maragall no és un escriptor que amagui el cap sota l'ala. La seva narració a les cartes a Roure dels moviments obrers durant la vaga del 1 de maig i dies següents del 1890, també fins i tot allò quan explica l'optimisme adquirit, hi sortia allò dels jurats, però esclar, ell explica com el fer d'advocat, advocat d'ofici, etc., quan ha entrat en contacte amb criminals i descobreix, ai las, que els criminals a vegades són bones persones. I tot això em sembla particularment indicatiu d'una actitud que s'anirà desplegant a mesura que la seva signatura aparegui en els papers públics i que ens fa pensar que d'idees sí que en tenia, el que no tenia era una ideologia estructurada, i sobretot el que tenia era que les ideologies estructurades, des del seu punt de vista, començaven a no acabar de funcionar. El 22 d'octubre del 92 publica el seu primer article signat, que és aquest que ja ha aparegut aquí en moltes ocasions, al Paraguai, amb pretext del llibre de Pincelades Històriques de Moner Sans, un llibre que descriu l'organització social establerta pels jesuïtes al Paraguai, i és el seu primer article, i de vegades els primers articles, i em sembla que Maragall no és una excepció en aquest cas, els primers articles qui comença i vol encabir tot allò tot un ideari, i em sembla que aquest voler encabir aquest ideari ens posa en evidència moltes coses del que Maragall en aquest moment pensa, perquè és clar, no té idees, però un any abans deia que no tenia idees i ara ens diu, quantes idees nos ha sugerido aquella lectura, com nos ha hecho pensar en los problemas permanentemente planteados y nunca resueltos en esas cuestiones siempre palpitantes y que solo parecen calmarse y adormecerse a ciertos intervalos para erguirse después de nuevo más absorbentes y avasalladores que nunca, como dando testimonio de que han de durar tanto como la humanidad, porque surgen de la esencia de la humanidad misma. Y sobre el tema concret, l'exemple del Paraguai, el porta a l'actualitat de leer tales coses o echarse a, de leer tales coses a echarse a pensar en la huelga de Carmó, que és una vaga endèmica gairebé a França, de miners. No hay más que un paso, pero al choque de ideas tan afines entre sí y al mismo tiempo tan remotas unas a otras, parece como si uno viera bambolearse doctrinas e instituciones que pasan por definitivamente sentadas y son reputadas ya poco menos que indiscutibles, inviolables y sacrosantas. Llegint fins aquí els seus amics, col·legues de l'Avenç, podien, evidentment, estar-hi molt d'acord. És a dir, tot això està en crisi. Però, esclar, quan concreta quina és aquesta crisi, potser haurien començar a fer la mala cara que veiem que després farà Cortada. Perquè la crisi són justament aquestes coses: la libertat del trabajo, el sufragio universal, los derechos individuales, los parlamentos, etc. Y con ello casi todas las constituciones políticas modernas. Podem pensar, afegeix, que tot allò no té res a veure amb nosaltres, però quan el demonio de la duda se agarra a un cerebro fin de segle, no lo suelta así como así. L'afirmació és tot un pas endavant en relació amb el que descobríem a les cartes de Lloret. El cervell fi de segle de Maragall s'aboca de ple a exterioritzar els seus dubtes, el primer dels quals és qüestionar la idea de progrés davant d'aquell fondo algo immòbil, invariable, definitivo, eterno, que és el genio del pueblo, de todos los pueblos. Per tant, el fondo de la massa humana és perfectible, ha progressado, progressarà. Les idees d'autoritarisme, de desigualtat que hi expressa, han portat, evidentment, a considerar Maragall, això que sortia ahir, com un personatge políticament reaccionari. A començament del desembre del 92 publica dos altres articles reveladors, que són La Juventud Conservadora, el dia 3, i aquell famós sobre Un enemigo del pueblo, el dia 10. En el primer rebla les idees expressades a Paraguai en un sentit concret, la defensa de l'autoritat com a base de l'equilibri social. Però també és una crida a la responsabilitat política, la joventut, que només pot ser conservadora si és revolucionària, amb aquesta mena de duplicitat. Diu, no sabemos qué otra misión puede tener la actual juventud conservadora si no es la de derribar principios e instituciones que un día pasaron por liberales y por nuevos y progresivos y que hoy están desacreditándose por obstructores, pudriéndose de inmóviles y cayéndose de viejos. Y aunque no han de resistir el primer embate que reciban, cosa de jóvenes es derribarlos y abrirse y cubrirse de polvo de sus ruinas y limpiar el campo con ellas, de ellas. Cosa de jóvenes es ser revolucionario. Y continúa repasando los intereses que hay darrere los liberales, los radicales, los socialistas, es decir, darrere las opciones políticas del momento, mientras la juventud, abocada a l'estudi o a l'art, enginyers, metges, artistes, advocats, comerciants o gomosos, snobs o el que sigui, prescindeixen de la política. Però un dia aquesta joventut es veurà obligada a intervenir. Quan intervingui, entonces tal vez estalle lo que muchos de ellos sienten ya fermentar dentro de sí. Aleshores, quan intervinguin, es restablirà l'equilibri natural, és a dir, el principi d'autoritat. Alguna esperança hi ha, doncs, en el progrés, encara que sigui a batzegades, enderrocar per poder construir. Assenyalo això perquè l'altre article que dedica un enemic del poble, i sortia justament allò de, que no és en aquest article, però els vides trencats, per tant, la destrucció dona peu a la construcció. Alguna esperança hi ha, doncs, en el progrés, encara que sigui batzegades, enderrocar per poder construir. Un enemic del poble presenta un seguit de nous avenços, l'afirmació, hi ha una cosa que és l'afirmació de la modernitat com a valor, parla d'arma moderna, forma moderníssima, moderna societat, cosa que no, abans no apareixia. L'afirmació també d'una actitud combativa de lluita i d'existència d'un ideal que dona sentit a aquesta lluita. En tercer lloc, la valoració d'un art diu que reacciona contra cierto concepto materialista de la vida que havia llegado mucho más allá de lo que debía. Un art diu que és la revelación repentina de algo que hasta un momento dado ha ido solo por dentro y que de la realitat de la vida entreu aquells vigorosos símbolos de aquella aspiración al ideal. També és una novetat en aquest sentit l'afirmació d'una idea que ja havíem trobat uns mesos abans en les pàgines de l'Avenç en un text de l'Alexandre Cortada. Ibsen és el model de l'intel·lectual intervencionista. Per tant, un artista de la força de Ibsen no puede hacer sino gran arte. Arte trascendiendo a la vida entera. Y le es imposible desinteresarse de ninguno de los múltiples aspectos de la vida, sobre todo de los más comprensivos. Y como uno de los más comprensivos es evidentemente el político-social, y el problema político-social se presenta cabalmente en la actualidad en uno de sus momentos críticos, de ahí que Ibsen se haya sentido irresistiblemente atraído a escribir un drama político y lo haya escrito bajo el título de Un enemigo del pueblo. Som al desembre del 92. L'article de Cortada al qual m'he referit és la campanya autònomo federalista d'en Xavier de Ricard, que és del juliol. Viure del passat, de Jaume Brossa, que és l'altre gran text, diguem-ne, definidor del modernisme, és del setembre. Podríem pensar, en certa manera, que Maragall va a remolc de la revista. En part, és, en algunes coses, evident. La seva afinitat amb el naixent modernisme em sembla molt clara. Maragall s'ha incorporat voluntàriament al moviment. Valentí escrivia: Maragall recogía los nombres y las ideas que flotaban en el ambiente modernista, que era el suyo, y procuraba trasplantarlo a los ambientes en principio menos acogedores, es decir, a la gent del diario de Barcelona. Insinúa així que un enemigo del pueblo es va presentar per influència del seu article, es va representar la persona per influència del seu article, i sí, és dir, en aquest cas potser és veritat, i en moltes coses Maragall i l'Avenç coincidien, en moltes coses. Però no sempre, ni tot, era així. I aquí sí que juga un paper positiu el diario de Barcelona, el Brusi, que no és només un pes mort que ha de suportar, que el limita, com podrien deixar entendre algunes de les queixes, sí, que són moltes, que arriben als seus amics, de les tensions amb el Manier i Flaquer, etc, etc. El Brusi potencia aquella actitud cultural activa que jo deia abans, que li anàvem descobrint, el posa en contacte també amb tot allò que ell ja, em sembla, ja coneixia poc o molt amb aquest món francès, però a més, diguem-ne, cultural francès, de la premsa francesa, i particularment d'aquella que segueix la vida política i a més com a periodista, com a part del diari, està també en contacte amb el dia a dia polític, social, etc, etc. Quina és aquesta premsa francesa que ell seguirà? Els articles de Maragall, des dels primers moments, seran articles bàsicament d'opinió, i em sembla que en aquest sentit, tal com insinuarà Alexandre Cortada, que ja hem vist que es coneixien prou com per saber amb què s'abeuraven uns i altres, parla de la nova, i ho poso entre cometes, que la Revue des Mondes, que és tot un model. Aquesta revista és, no era exclusivament, perquè parla de molts altres diaris, molta altra premsa, però em sembla que aquesta revista és molt paral·lela, o fa en els seus articles una cosa molt paral·lela al que farà Maragall dintre de del diari de Barcelona, que és intentar pensar i reflexionar en profunditat sobre la vida cultural, i ho fa des d'una posició que és d'oposició a la Tercera República Francesa. És una revista que acull opositors i desenganyats de la Tercera República, i que divulga les idees sobre la decadència de França. Decadència que es concretava en l'espectacle poc edificant que oferia la política del moment, la vida parlamentària. No cal que m'hi extengui, perquè també el tenim aquí entre nosaltres. Tots aquests exemples es poden portar a l'actualitat, la inestabilitat ministerial, la quantitat d'escàndols que envoltaven els diputats, la corrupció generalitzada, la ineficàcia de la política, etc, etc. És a dir, posava de manifest la crisi de la democràcia o les limitacions de la democràcia. Gent com Eugène Melcior de Beauguet, que escrivia el 1870, marca alhora l'últim grau de les nostres misèries i el triomf definitiu dels principis dissolvents. Estem en una societat, diguem-ne, carregada de principis dissolvents. Gilles Lemaître deia: la decadència francesa es distingeix de les altres decadències històriques pel fet que s'ho sap, s'ho coneix perfectament. Mai cap altre poble malaurat no ha estat tan conscient dels seus mals. Però al costat hi ha el Ferdinand Brunetière, el Théodore de Viseva, el Maurice Barrès, el Paul Bourget, etc, etc, que són col·laboradors habituals de la revista o d'altres revistes afins, però que en general molts ells no són del tot decadents, però sí que posen en circulació tot el pensament, l'entorn que portarà cap a aquesta presència del pessimisme i, en darrer terme, de l'actitud decadentista. I és per aquesta via que ens apareix un Maragall que podem anomenar, a mi em sembla, decadent. És a dir, el Benichou, quan afirmava allò de que la literatura romàntica havia nascut d'una societat moderna, però encaixava malament dintre d'ella, Swart, en un estudi sobre el sentit del decadentisme, escrivia com en la melancolia romàntica, amb la qual tot aquest fenomen té moltes similituds, el pessimisme a fi de segle va ser un fenomen comú a tota Europa i ha de ser vist com una renovada protesta per part d'unes mentalitats altament sensitives davant de la complaença i la vulgaritat dels seus contemporanis, i com una forma d'ansietat per la pèrdua de les assegurances religioses. Al final del segle XIX, per tant, molta gent de lletres anava més enllà dels romàntics, justament en aquest aspecte de la creença en la degeneració de la civilització moderna, i un dels grans tòpics és justament aquesta degeneració general. En l'Hora Presente, un altre article de Maragall de gener del 93, l'Hora Presente és directament un comentari del Marcio de Bogue, publicat a la Revue des Mondes, el text del Bogue, A propòsit de l'escàndol financer, ja va sortir del canal de Panamà, que involucrava polítics i premsa i que va deixar arruïnada molta gent. Bueno, això que ens passarà d'entre quatre dies. És un exemple de com funciona la vida moderna i, per tant, de la decadència general. Vivim un temps, escriu Maragall, caracteritzat per la falta d'ideales que merezcan tal nombre, el afán explosivo de medro y de goce material y la ausencia de energía y alteza morales. Al costat això de ciertas excelencias y refinamientos de la inteligencia y de la sensibilidad que no son sino otro aspecto de la vida moderna. I això perquè a mots de Bogue ha desaparecido el contrapeso del ideal religioso y aristocrático después del gran esfuerzo de la revolución para establecer la igualdad teórica. El dinero ha subido irresistiblemente a la cúspide del cuerpo social. Són, per tant, seguint Bogue, en ple domini del feudalisme industrial i financer, i així com el feudalisme va servir per construir les nacions modernes, aquest modern feudalisme, en darrer terme, potser quedarà justificat per a les intencions de la història. I, per tant, hay que desechar vanes esperanzas, la reforma de costumbres, restauración de ideas sanas, hay que rechazar aquesta voluntat, transformación de espíritus por la educación. No era això el que proposava Brossa a l'avenç? Reforma de costumbres, educación, tot això. I, a més, és impossible tornar enrere. Lo pasado, pasado está, y no cabe intentar resucitarlo ni abolir las consecuencias que engendró. Desemboquem així un altre article del 26 de gener del 93, que és La nueva generación, destinat a donar una nota d'optimisme dintre d'aquest pessimisme general i afirmar la seva fe en el futur, per tant, el seu modernisme. No, diu, no debemos sufrir porque no acertemos a condensar nuestras aspiraciones y nuestros anhelos en una palabra como la de razón, que empequeñecieron nuestros abuelos, o la de libertad, que han desacreditado nuestros padres. No, per això no debemos sufrir perquè tot això se ostenga por espíritus apagados o pozos secos, por perdurablemente ineptos e impotentes. No, mucho sentimos vibrar y moverse en nosotros, mucho anhelamos y presentimos, mucho tenemos que decir y mucho podemos hacer. Ressegueix una sèrie de referències de gent, entre els quals hi ha Charles Benoit, hi ha Etienne Lamy, cita el pròleg de Clarín a Los Héroes i parla de la nova antologia italiana, parla també del Guyó com a mestre de joves. Evidentment els referents francesos són del sector més reaccionari del moment, però no podem dir que el Clarín sigui això, però bé. I acaba una mica amb aquesta conclusió, diu: ante la majestat d'este nuevo mundo de ideas, cuyos polos parecen ser el socialismo y el anarquismo, hay más sinceridad y más promesas en las dudas e inquietudes de los jóvenes que en las escépticas y estériles afirmaciones de los que todavía tienen en sus manos el fantasma del poder social. Això ho diu en els que tenen aquest fantasma, el Brusi. Así como en aquellos paganos que adoraban y sacrificaban ante unas figuras de dioses en quienes no creían, había un espíritu menos religioso y fecundo que en los que levantaron un altar vacío y pusieron esta inscripción: Deo ignoto, és a dir, el Déu desconegut. Maragall ha posat en escena, per tant, una sèrie de noms que li serveixen de coartada per justificar les seves opinions, uns noms que tenen molt poc, com deia, de neutres i que justifiquen que Alexandre Cortada, des de les pàgines de l'Avenç, sortís amb el repte següent. Agafo només el començament perquè em sembla que defineix una mica la visió que pot donar Maragall, que es pot tenir de Maragall. Diu, davant d'un moviment tan vast com el que realitza dins del poble i de la joventut modernista d'avui dia, xoca i fa mig riure de veure que alguns neoromàntics i pessimistes antiquats, des de revistes o diaris envellits, en Maragall, des del Diari de Barcelona, per exemple, parlin de les noves generacions i dels ideals que aquests han de tenir, i de joventut conservadora i de Deo Ignoto. Com és possible que vos, Maragall, des de les pàgines d'aquest antic diari, que s'està morint de vell, vulgueu dirigir la paraula als joves i vulgueu expressar el que ells pensen? És clar que us apareixerà el Deo Ignoto entremig de la gent xaruga que esteu voltat, incapaça de comprendre res de modern, d'entremig de la gent plena de tradicions empedreïdes d'antigalles i de creències mortes, què voleu dir de nou? Bé, cal dir que aquest repte, Maragall després també l'interpreta com un repte positiu. Ara, per tant, no m'extenc en tot el contingut, perquè és prou conegut, s'ha llegit normalment en relació amb l'efecte que produeix en Maragall. I em sembla molt bé aquesta lectura, i en parlarem, però també podem llegir-lo en relació amb Cortada, que no entén que es pot ser modernista o com es pot ser modernista si es posen en crisi els elements de progrés, és a dir, els elements ideològics progressistes dins els quals ha nascut l'avenç i que informen el programa regeneracionista, és a dir, que és la ideologia clau de la revista L'Avenç. I això em sembla molt important. Maragall és l'únic intel·lectual dels primers anys del modernisme que viu de ple l'esfondrament dels valors del segle XIX. Allò que per la tradició que tenien al darrere no podien entendre ni Massó i Torrents, ni Cortada, ni Brossa, ni tampoc Rossinyol i Caselles, als quals mancava aquesta dimensió político-social que sí que assumeix el Maragall. Maragall toca, s'encara en els problemes. El que farà el Rossinyol i en part també el Caselles serà fugir-ne. El que passa és que potser aquests sí que en moments determinats assumiran aspectes d'aquest canvi de mentalitat o d'aquest gir que s'està produint. Però, evidentment, també és una situació que no podia entendre Mañé i Flaquer des del seu conservadorisme tradicional. No ens ha d'assenyar, doncs, en aquest sentit, que de les diferents opcions que Cortada li oferia en el seu repte perquè pogués demostrar que era un modernista, Maragall n'escollís una, que no era ni l'emancipació de la dona, ni l'evolució de la religió a favor de la ciència, ni la desaparició de l'Estat, ni l'abolició de la propietat privada, seguint les teories de Proudhon, de Karl Marx o de Bakunin. Tot això era el que li proposava, li deia, sí, demostra que ets modern, aquí tens idees de defensa de tot això, sinó que ell en tria un d'aquests, que és aquell aristocratisme antisemita i anticristià dels partidaris del predomini dels forts com Nietzsche. I és aquí on volia anar a parar. Maragall desemboca en Nietzsche per una íntima afinitat que ja s'havia anat manifestant abans no el descobrís. I ahir va sortir, però tots els perdons tenia escrit d'abans. I jo diria que, sense voler fer comparacions, un i altre se situen en aquest equilibri inestable entre el decadentisme i el vitalisme. M'interessa, en aquest punt, recollir les teories de Susan Nalbandian, que em sembla que deu ser una armènia, actualment americana, però d'origen armeni, sobre el decadentisme europeu. Nalbandian proposa un concepte de decadència que no es limiti a l'ús que els teòrics, bàsicament els francesos, n'han fet, que per ell és parcial i restrictiu. Des del seu punt de vista cal estendre el concepte a la literatura de les darreries del segle XIX, des de 1870 a 1900, tota aquella literatura que tradueix la perplexitat, les paradoxes i fins i tot la perversitat d'una societat en procés de transició i la crisi de la concepció tradicional de l'individu. I situa noms com Dostoyevsky, Henry James, Émile Zola, Thomas Hardy, Joseph Conrad, etc. I tindria la seva més rotunda expressió filosòfica en el pensament del Nietzsche, que va escriure en el centre, diu, d'aquest període i que va convertir-se voluntàriament en el filòsof de la decadència. És el Nietzsche que posa de manifest el caràcter obsolet dels valors morals i denuncia la moral cristiana, basada en un dualisme erroni, el Nietzsche que exemplifica la precària existència humana en el funambulista que passa la maroma entre el subhumà i el sobrehumà, els dos pols que se situen més enllà de la decadència, el Nietzsche que situa el llenguatge com el centre del debat, conscient que una nova moral exigeix un nou llenguatge. Nietzsche, escriu un Albantian, va lluitar amb ell mateix contra aquestes tendències decadents, admetent que era fill d'una època decadent i lluitant en contra del que considerava com una malaltia i un afebliment de les forces vitals. I ja que també ho defineix perfectament, a part de la senyora Nalbantian, citaré el pròleg Ecce Homo de Josep Maria Terri Cabres, on afirma en aquest sentit, diu, aquesta gran contradicció, aquesta lluita entre la decadència realment humana, massa humana, i la voluntat de poder i d'ascens que es posa més enllà del bé i del mal perquè es regeix per si mateixa, és formulada per Nietzsche amb extraordinària riquesa i originalitat. Maragall se situa en aquest mateix contrapunt entre la decadència i l'acció renovadora i des del meu punt de vista encaixa perfectament dins el concepte de decadència propugnat per la senyora Nalbantian. És a dir, tindríem, doncs, amb aquesta llista i caldria posar el senyor Joan Maragall. No hemos escogido nacer en una época de decadencia, diu Maragall, pero en ella estamos y no nos sentimos dispuestos a renegar de la hora en que nacimos. La palabra decadencia suena en muchos oídos de una manera siniestra, pero es por no detenerse bien en gustar todas sus vibraciones, pues fijándose bien, se encuentran en ella muchas excelencias que son tan necesariamente humanas, representan tanto en la evolución de la humanidad como las más estupendas hazañas y las más rotundas afirmaciones de las edades heroicas o viriles. Así como la descomposición orgánica, por repugnante que sea a los sentidos, trasciende a fecundidad y a vida nuevamente organizada, así la descomposición de los espíritus, ostenta dispersos en rica desunión cuantos sentimientos, ideas, creencias, energías, elementos intelectuales o morales ha contenido, contiene y contendrá el espíritu humano, elementos desorganizados que son a la vez gérmenes de futuras reconstituciones. Yo llegeixo aquesta descomposición de los espíritus com una idea molt moderna, un avançament del que serà un dels grans temes de fons de la literatura del segle XX, que els seus companys modernistes no podien ni tan sols somiar. La crisi i la dispersió de la individualitat. El mateix Eduard Valentí, que mereix tots els respectes, em sembla que s'equivoca quan atribueix a una certa frivolitat ideològica, un cert dilatantisme, la manera en què Maragall acull tota mena d'idees i fins i tot les més contradictòries i les fa córrer les pàgines del Diari de Barcelona. Segons ell, aquesta actitud prové de la convicció de la marginalitat de l'intel·lectual que es limita a adoptar una actitud contemplativa. Ho argumenta Valentí partint d'aquesta afirmació de Maragall en una carta a Soler i Miquel. Diu, discutirem per recreu de l'esperit. Amb teories no s'arregla res. Però nosaltres hem vingut al món per espectadors que fan comentaris, per res més. No sé en quin estat d'ànim va escriure Maragall aquesta frase, però em sembla que, pres al peu de la lletra, negaria el seu modernisme. O simplement voldria dir que estem operant sobre un concepte que em sembla ja superat del modernisme, com un concepte més aviat anecdòtic, i negaria, per tant, l'eficàcia de tot allò que escriu. L'anàlisi, la reflexió, el reconeixement de la realitat, per tant, allò que deia al començament de mostrar les coses de fons, l'invisible que ha de fer el poeta o que fa l'escriptor, és en Maragall, com en Nietzsche, la via a través de la qual la societat pot revitalitzar-se. Por las decadencias, la humanidad entra dentro de sí misma, haciendo examen de conciencia, busca orientación y sabedora de sus fuerzas, cabo, y sabedora de sus fuerzas, las recoge y distribuye para proseguir más felizmente el eterno camino. La presentació que fa de Nietzsche, especialment a l'article publicat a les pàgines de l'Avenç, se situa, diria, en la via de superació del decadentisme com una cosa personal i tancada i d'obertura cap al vitalisme. Maragall troba en Nietzsche el seu modernisme, és a dir, la solució entre aquesta idea de decadència, de crisi de valors i un vitalisme que ha de superar aquesta crisi. Per tant, un vitalisme capaç de tirar endavant enmig de les contradiccions que la seva consciència decadent li ha posat en evidència. Per tant, jo crec que la grandesa d'avui, escriu, la nostra, consisteix no en morir per una idea, sinó en viure per totes, viure tot el que es pugui en extensió i en intensitat, perquè la vida és el gressol del futur. Els contrasentits són l'única lògica forta i fonda de la vida. Resignem-nos a no entendre. Torno al començament. Què ha de fer el poeta? Disfrutem la bellesa dels absurdos, l'angoniós delit d'avançar les palpentes per obscuritats corprenedores envers el filet de llum puríssima eterna que brilla en l'infinit del fons del fons. La caritat sublim de Tolstoi, l'anticaritat sublim de Nietzsche, el voler immens de vida de Ibsen, tot és el mateix. Deixem fer. Aquest és el modernisme essencial, des del meu punt de vista, que diu Valentí. El xoc d'idees com a generador de vida, de renovació. Nietzsche, tan afí a les seves idees entorn de la decadència, li ha obert el camí. No diré que gràcies a ell hagi superat la inacció decadentista, perquè el seu decadentisme mai no va ser pròpiament d'aquesta mena, però sí que li representa l'obertura de nous horitzons. Jo crec que és dins d'aquest marc nou, que ja no és el del pessimisme decadentista, com podem interpretar l'aproximació maragalliana a la literatura decadentista o simbolista. L'article sobre el Nietzsche es publica el mes de juliol i la representació de la intrusa de Maeterlinck té lloc al setembre. Maragall en fa una crònica molt positiva, però no especialment entusiasta. Ara, Maeterlinck, dintre d'aquest país, assenyala el camí cap a la modernitat, difícil d'ignorar, per tant, a Catalunya, perquè es converteix en aquells primers anys en el màxim referent del simbolisme i, doncs, de la modernitat estètica. L'article Maragall decadentista, de Soler i Miquel, assenyala directament la representació de la intrusa com l'origen de les estrofes decadentistes premiades al certamen literari del Cau Ferrat el 1894. Fa com una comparació entre els motius d'un i altre i arriba a la conclusió que no són ben bé la mateixa cosa. Malgrat l'ús de motius similars, Maragall no és pròpiament, el 1894, un decadentista. Però, amb l'excepció d'un motiu que per ell és revitalització, com és la immersió en la natura, en el misteri de la natura, fins i tot en el buit del no-jo, que apareix a Pirinenques. M'he enredat? És a dir, de fet, hi ha una sèrie de temes decadentistes que Maragall tindrà sempre present i que seran constants. És una mena de constància al llarg de la seva obra. El decadentisme, per tant, ell, en certa manera, l'assumeix. Però ara l'assumeix sempre tenint en compte aquest vitalisme. I recordo una carta al Roure en què parla d'això, d'uns poemes del Barbís i del Samenc, que no són pas uns particularment significatius, o potser perquè no són especialment significatius, i diu, veiem quin efecte et faran i si et reconcilies amb el decadentisme, que té quelcom de legítim prescindint de poses i d'afectacions. Per tant, en certa manera, el decadentisme estètic o literari de Maragall serà d'una banda més o menys efímer, però en canvi de l'altra és una experiència en una línia pròxima al simbolisme finissecular. A la seva manera és l'indici d'una recerca d'un llenguatge poètic en el qual hi ha molt també de voluntat de sinceritat, on hi haurà evidentment sempre Goethe, però no deixa de moure's per uns camins pròxims al simbolisme decadentisme, però sense entrar pròpiament mai en la línia de Mallarmé o d'allò que seria una creació d'un llenguatge, diguem-ne, que no sigui que es diferenciï del llenguatge natural, que em sembla que és una de les grans coses, és a dir, que fa que diferencia una mica el simbolisme pròpiament dit, però en canvi tots els principis o bona part dels principis del simbolisme per part de Maragall són assumits. Per tant, jo crec que la recerca hi ha molt també aquesta voluntat de sinceritat, tot i que, esclar, tot ell després especificarà que s'allunya dels models francesos i que crec que en bona part a la revista Catalònia, on ell hi té molt de paper i és una mica el mentor del Joan Pérez Jorba, ell és el que instiga o que dona peu a tota aquella mena de voluntat d'atac al simbolisme francès que es fa des de la revista. Maragall, a partir d'aquests moments, tindrà una autèntica obsessió provitalista, una militància gairebé com si fos la fe d'un convers. Però alhora té aquesta, la seva obra està tota travessada de temes decadentistes. Això hauria de ser la segona part d'aquesta ponència, però si continués em mataríeu. Per tant, en tot cas, aquest home que vol superar el decadentisme, que se sap ell mateix carregat de contradiccions, és un home del seu temps i per totes aquestes coses que he anat insinuant potser també és un home bastant del nostre. I res més.
Gràcies, Jordi Castellanos. Comencem un debat. Algú que vulgui plantejar alguna qüestió.
Gràcies per la comunicació, hi ha moltes idees i no... I per tant, jo només me'n sentaria amb un parell. Una és, em sembla que Maragall, d'acord amb la teva hipòtesi, que em sembla convincent, sobre la qual el Diari de Barcelona realment no és malgrat el Diari de Barcelona, sinó que és gràcies al Diari de Barcelona on hi ha una ideologia molt més sòlida que la que estan, o tan sòlida com la que estan proposant des d'altres revistes, aparentment molt més progressives. Jo crec que, de tota manera, no sé si està la teva per mi, que això a la boca una mica un carrer sense sortida. I per exemple, jo crec que l'exemple és la Feria de Chicago. A la Feria de Chicago, ell explica la fira aquesta universal que s'està fent a Chicago i contrasta Europa amb Amèrica. I ell ve a dir, això d'Amèrica no té cap interès, és molt espectacular, però no té cap interès, el camí és l'espiritualitat europea. Vist com va la història, ets equivoc, per dir-ho d'una manera una mica barruera, però jo crec que realment la seva proposta és una proposta que a la llarga em sembla que l'aboca a una... aquesta proposta espiritualista i vitalista l'aboca a una falta de propostes polítiques. Em sembla que això ell mateix se n'adona després amb les crisis de la setmana tràgica. Aquesta és una cosa. La segona cosa, se m'ha acollit a mi de cara a base, però és la segona part de la conferència. Però, com conjuga ell aquesta idea, perquè jo estic d'acord que hi ha un component decadentista, en aquest sentit decadentista, que no és el trivial del Bismont, sinó que és una cosa una mica molt més de segle, jo crec que això marca la seva existència. Però, per exemple, pensava en això que és el simbolisme, i aquest és un tercer punt. Jo amb això sempre i dono voltes sobre això, el simbolisme. Com és que no se li ha fet el simbolisme? Bé, el que comentava i l'Eduard Cairol, és a dir, és perfectament contemporani a Hofmannsthal. Per què no se'n va acudir pensar en Hofmannsthal? Perquè, evidentment, Hofmannsthal és una altra escola i aquest sí que ha mamat directament del simbolisme i el Stefan Georg i tot això. I aleshores jo penso, realment, Maragall, és estrany que vagi tan paral·lel al simbolisme, tingui tantes idees simbolistes, i en canvi no se li acudi fer el salt que fan els simbolismes, però gairebé sí. Per tant, jo entenc, no sé, tampoc si estàs d'acord amb mi, que la lectura que fa Riba de Maragall és la lectura de dir Maragall és el nostre simbolisme, però el que passa és que no acaba de formular-se.
No li serveix.
No li serveix.
A veure, la primera cosa, és clar, jo parlo d'aquest decadentisme més aviat ideològic, diguem, els Burgès i companyia, més de pensament, que no pas l'estètic. I l'estètic, jo el que dic és, quan hi hagi l'estètic, que vindrà en part com a conseqüència de les proximitats, serà una via d'aproximació al simbolisme, però sense ser simbolista pròpiament, serà quan ja ha superat pròpiament l'ideològic. L'ha superat, jo diria que carreró sense sortida. Bé, és que certament moltes coses al Tumant de Segles són un carreró sense sortida, però ell sí que en troba una, jo crec, de sortida a totes aquestes idees de la decadència, que és el catalanisme. És a dir, abocarà totes aquestes crítiques a la democràcia cap a Espanya. És la democràcia, el poder polític, el poder social, etcètera, etcètera. Espanya és la morta i d'alguna manera Catalunya hi veu en el catalanisme unes forces joves capaces, diguem-ne, de superar tot això, i a més hi veu l'energia col·lectiva, fins i tot si es vol la presència de l'anarquisme, justament perquè en fi, cal enderrocar si convé, i ja vindran coses noves, i per tant això fins i tot el diguem-ne potencia aquest aspecte. I per tant, diguem-ne, el gir cap al catalanisme és una variant d'aquestes primeres idees, una sortida. Després deies una segona cosa que ara no, pensant en aquesta, ara se m'ha anat.
L'altre
hi
ha Chicago.
A Chicago. No, perquè era això, és a dir, clar, Amèrica, de fet a començament de segle es posa de moda Amèrica, és a dir, ja vindrà la sèrie d'articles de moltíssima gent sobre Amèrica, i l'Ors en si sobre, en fi, però això és clar, és, un decadentista no pot ser nord-americà, tots els perdons, i no sé, i aquest aspecte del simbolisme, jo crec que hi ha molta cosa de... El que passa és que potser allò que és de manual més característic del simbolisme no ho trobem en el Maragall, però el Maragall fa una recerca cap a l'essència del llenguatge, aquestes coses que són simbolisme, no és un purament un romàntic, és un personatge del seu temps, també en aquest sentit.
que passa és que, esclar, diguem, el model són els francesos i ell arriba un moment que no li interessa tot això perquè va per un camí aquest de la posa i aquestes coses que estan contradicció amb la seva amb la voluntat de sinceritat. I, clar, és potser una mala lectura dels francesos, però és la lectura que fan.
Simplement dues observacions sobre la qüestió de Nietzsche. A mi, quan ell fa aquell article sobre Nietzsche, presentant Nietzsche el 93, i per tant és pioner absolutament en fer això, però jo tinc l'impressió que al cap de 7 anys, quan mor Nietzsche, que mor el 25 d'agost del 2000... Ai, perdó. Maragall, al cap de molt pocs dies, al cap de 3 setmanes, fa la necrològica. Fa la necrològica. I en la necrològica l'entusiasme Nietzsche ja no el té. Fa aquell tipus de crides, ja han passat 7 anys per ell, i em sembla que és un argument més espiritual, més espiritual que altra cosa, i pensa que Nietzsche no s'havia de genollar-se, etc. Tipus de, allò que em sembla molt Maragall. Però d'altra banda, aquesta és la segona observació curta de la primera, d'altra banda, sí que tinc la impressió que n'assumeix, com tu assenyalaves, alguna cosa molt, molt forta de Nietzsche, en el següent sentit. Ara, Nietzsche, que ell mateix es presenta amb aquella gràcia, a mi em sembla que té molta gràcia, amb aquella gràcia de, com un décadent, i ho diu en francès, com tu molt bé assenyales, i per això la seva crítica a Schopenhauer, que parla, ell és un, no és un, és un décadent en francès. Doncs, la idea de Nietzsche és que l'única manera d'assumir el superhome, perquè si no hi ha unes males interpretacions aquí terribles, i Maragall no em sembla que la tingui, aquesta mala interpretació, l'única manera d'assumir el superhome és assumint la decadència. És a dir, el superhome no és aquell que no és decadent, no, no, és aquell que assumeix la misèria i la glòria, i les assumeix totes, i per tant arriba fins al fons de la misèria, assumeix la misèria i arriba a ser. Aquesta idea de mantenir-se, diríem, decadent en el vitalisme, i de continuar mantenint que ell està en una fase, a mi em sembla que això és molt Nietzsche, justament, que no és, i que per tant fa ben fet, diríem, si vol seguir Nietzsche, de no dir, no, la meva etapa decadent és una etapa passada, no és veritat, no és per, almenys en Nietzsche, no és per etapes que funciona això, no és, sinó per assumpció d'una determinada realitat. I em sembla que això sí que ho té.
Per acumulació.
Per acumulació. Encara que és veritat que ell no n'accepta la posició menys espiritual. Espiritual, Nietzsche també diria que és espiritual, ara perdoneu, però Maragall no ho pot acceptar com espiritual, algunes de les posicions de Nietzsche. M'agrada molt
sí, no, sobre el
que veiessis, que es posicionis això, perquè em sembla que és...
Tots més que les lectures que fan dels contemporanis són les lectures que poden fer, que també doncs, dintre d'un estat cultural general doncs, molt relatiu, amb una societat també que permet unes coses i no permet tot.
No, i que, perdona, però Maragall feia una lectura de Nietzsche quan no la feien ni els alemanys.
Sí. No.
Quan no la feien els alemanys, perquè el 1893 els alemanys se'n fumien de Nietzsche, alguns d'ells no, la majoria no el coneixien, i els que el coneixien deien que era un ximple. I en canvi ell fa aquesta cosa i aquell text tan maco, allò que deies d'Ibsen i tot plegat, em sembla...
Tot hi ha aquest aspecte, diguem-ne, de la destrucció i tot això que després més endavant va en certa manera desapareixent, i el que queda és aquesta voluntat de el vitalisme, diguem-ne, se li catalanitza, per dir-ho així, i el que fa és defensar les actituds vitals i positives, i hem d'anar cap aquí, justament, llavors és quan rebutja doncs, que el Rossinyol faci l'anant pel món i aquestes coses, perquè són coses massa dissolvents, per dir-ho així. I el que ens convé és justament un tipus de literatura que ens aglutini i que ens empenyi totes aquestes coses. I això és clar, és quan ja rebutja aleshores el segon.
Això és una altra cosa, sí. Llavors és ell. Sí.
Tinc una idea que s'ha dit a Pudinar, però que diga a Josep Pellegrini al darrere de la cançó en italià.
Molt bé, molt bé.
I és que se m'acuden dues coses que d'alguna manera es justaposen. Per un costat, estic d'acord, crec, amb el Castellanos, amb el Jaizzi, és així que també ho diu, en el sentit que Maragall no es queda endarrere respecte al decadentisme, sinó una mica al costat. Es veu de manera conscient més clar, no més clar, sinó més evident quan es veu sobre l'Annunzio. L'Annunzio m'agrada, sí, non m'agrada, però potser, perché tot aquests dubtes? Perché D'Annunzio el che fa è fer al seu decadentisme, fer al seu Nietzsche i proposar-se a si mateix com a superhome a Itàlia. Això per un costat. Per l'altre costat, in canvi, non sé, la idea che si mi appunta in aquel moment, però pot ser una paginata. És aquesta. Aquest petit retard, aquesta petita distància respecte al simbolisme que voldríem que hi arribés però no hi arriba, no pot tenir alguna cosa a veure també amb una gran essència, però naturalment justificada també per la cronologia de Maragall respecte alla psicoanalisi. Non parlo només della psicoanalisi freudiana, che naturalmente arriva després, penso soprattutto alla psicoanalista pre-freudiana, William James, per un costat, per l'altra Pierre Janet, che a altri llocs d'Europa, França naturalmente, però també a Italia, già erano arrivati, già erano influiti in alcuni autori che scrivevano da questa maniera. Al simbolismo te també, entra un dels nuclis durs, a questa base. C'è questa base che gli falta completamente al Maragall, no?
Sì, home, che dintre il simbolismo això hi és totalment, i que en part des d'aquesta psicologia reinterpreta Nietzsche i coses d'aquestes també. Esclar, jo aquest aspecte concret de mirar per on podria haver-hi aquesta... Esclar, aquesta psicologia té dos corrents, aquests corrents psicològics, hi ha dos aspectes, un és el filosòfic i l'altre és el més experimental, que en darrer temps és d'on sortirà el Freud. Esclar, Freud, Ailas, és un decadent. També és un decadent que reconeix el mal de l'individu, la decadència interna, etc., i que també només exterioritzant-la es pot veure la salvació. En aquest sentit seria una mica Nietzscheà, reconeixent. El que passa és que ell pensa que hi ha una possible teràpia i totes aquestes coses, no? Jo aquest aspecte, diguem-ne, en aquests moments no t'ho puc contestar, perquè no ho sé, no ho sé, jo hauria de pensar-hi. Home, que aquesta psicologia anterior al Freud, aquí arriba en molts aspectes, arriba molt Schopenhauer, Hartmann, que vehiculen totes aquestes coses, i per tant marcarà la novel·la i marcarà la concepció del món d'aquesta literatura que en diem modernista, que també té moltes variants, no? Ara en concret en Maragall no t'ho sé dir. Apunta-t'ho per una ponència en un futur.
El professor Duy ja sap com presentat, oi? I li toca amb ell, potser que ho deixéssim aquí, oi?
Sí.
I així no anem mantenint. Sí, moltíssimes gràcies, Jordi Castellanos.